Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. La policia espanyola va detenir dimecres a la tarda a Tarragona un home que està acusat d'haver agredit d'una forta puntada als testicles un agent d'aquest cos policial durant la jornada del referèndum de l'1 d'octubre. Segons ha informat la policia espanyola, els fets haurien produït quan l'efectiu intentava accedir a l'interior de l'Institut Tarragona en compliment del mandat judicial per desallotjar les persones que s'hi aplicaven per votar. Segons la versió de la policia, aprofitant que la gent intentava dialogar amb les persones que estaven concentrades mostrant-los l'auto judicial, l'arrestat es va abraonar sobre ell propinant-li la forta puntada. Posteriorment, l'individu va poder fugir del lloc amb la col·laboració d'alguns dels concentrats, segons assegura la mateixa policia. L'home ha pogut ser identificat plenament després d'analitzar les gravacions realitzades aquell dia. Aquest dijous va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial acusat dels delictes d'atemptat contra un agent de l'autoritat i també de lesions. I encara en successos, els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització criminal especialitzada en robatoris violents en establiments comercials i empreses. Segons un comunicat de la policia catalana, en total han detingut 4 homes d'entre 25 i 34 anys i de nacionalitat espanyola acusats de 3 robatoris violents, de la sostracció de 7 vehicles i de pertinença a organització criminal. La investigació de la Unitat Central d'Atracaments va començar a principis de l'abril del 2017, quan es van produir diversos atracaments en establiments comercials, preferentment del ram de l'alimentació. En cultura, anem ara al Maresme. A gairebé 2 mesos de la celebració del Canet Rock, el festival ja ha penjat el cartell de sold out i els organitzadors es posen les piles per preparar la propera edició. Radio Canet, Raül Garret, amplia'ns, sisplau.
El Canet Rock ja ha penjat el cartell d'entrades exaurides pel festival que tindrà lloc el 7 de juliol al Pla d'en Sala de Canet de Mar. El Canet Rock ha venut les 23.000 localitats disponibles. Les entrades per a aquesta edició del Canet Rock s'han esgotat a 2 mesos vista del concert. L'any passat va ser 5 dies abans. Això fa que ja s'estigui treballant en més edicions. Gemma Recoder, directora del Canet Rock.
Hombre, jo crec que sí. No sé què hauria de passar perquè no hi hagués una 6a edició. Ens agrada molt fer-ho, la gent ens ha fet confiança i nosaltres ja tenim el cap, que ja estem als nostres caps, ja treballen per Canet Rock 2019 i amb cartell per Canet Rock 2019.
Canet Rock porta de nou a tocar en un sol escenari de manera ininterrompuda durant més de 12 hores les millors bandes de música del país. Brahms, Macaco, Els Catars, Els Amics de les Arts, Charango o Doctor Prats són alguns dels artistes que pujaran a l'escenari el proper 7 de juliol.
I quan ja s'ha complert un mes de l'esllavissada mortal del castell de Mur del passat 16 d'abril, continuen les tasques d'estabilització dels talussos de la carretera LV-1124, uns treballs que es preveuen que estiguin acabats a finals d'aquest mes. Ràdio Trem, Jordi Ubach, bon dia.
Bon dia. Segons ha informat la Diputació de Lleida, l'ens titular de la via, aquestes tasques d'estabilització són imprescindibles per poder garantir l'entrada a la zona dels equips que hauran de procedir a retirar tots els elements que ara bloquegen la calçada. Els moviments de terres i de retirada de roques amb maquinària pesada es preveuen iniciar la primera setmana de juny, amb una durada aproximada de 3 setmanes. Una vegada retirat tot el material, es procedirà a la reconstrucció de la carretera amb ferms asfàltics i la reposició dels elements funcionals. Segons l'ens provincial, el trànsit en aquesta carretera es podria restablir parcialment o total a principis de la segona quinzena de juliol.
I encara afegirem abans d'acabar que Dorian publica divendres que ve el seu 5è disc, Justícia Universal, d'Intro Música Records. El retorn del grup a l'estudi, amb sons més electrònics, amb afluències del rock, l'electrònica i el new wave i el pop, afrontarà una gira de 55 concerts. Ho deixem aquí a aquesta hora.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Clàssic de la ràdio, amb les bases del pop rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí a Ràdio L'Escala 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Des de fa 10 anys, l'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. Em dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Sons a Cau d'Orella. 10 anys amb l'Havanera i el Cant de Taverna.
Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala, cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Molt benvinguts. Són les 11 i 5 del matí. Comencem una nova edició de Matí en xarxa, el més calent a l'Aigüera. Avui divendres, dia 18 d'aquest mes de maig. Molt benvinguts. Última ja d'aquesta setmana. Aquesta setmana que hem passat aquest equador d'aquest cinquè mes de l'any i que, de moment, si hem de parlar del temps, que és el que fem sempre al matí, a les primeres converses que tenim, al moment, amb un temps primaveral, ahir ja ho dèiem, en principi ha de ser molt calcat el temps d'un dia o a l'altre. També sabrem què ens espera per aquest cap de setmana, meteorològicament parlant. Tot això, el temps que avui el retassarem un xic, el temps. No començarem avui amb el temps, sinó que començarem amb el resum de premsa d'aquelles notícies que ens parlen, ens expliquen l'equip de notícies en xarxa edició matí amb les veus de l'Helena Pujadet, la Taís Trujillo i l'Oriol Pujadó. Després sí que ja irem al temps i com també felicitarem tothom que sigui el seu sant, el seu aniversari i també parlarem de notícies d'ara fa un any, d'ara fa cinc i per acabar amb el refrany o la dita del dia. També recordem que com cada divendres, sempre, tant el santoral com els aniversaris, agafem el cap de setmana, és a dir, els sants d'avui i els aniversaris d'avui, de demà i de demà passat. Tot això sempre el divendres. Doncs a part d'aquestes tres seccions que són les primeres que comencem el dia, que comencem aquest magazín, com no, doncs avui toca parlar de cinema. Avui tenim dues seccions relacionades amb el món del cine, a aquesta primera hora i després la tercera a la segona hora. Començarem parlant d'emocions, aquest espai que pretén descobrir els aspectes psicològics que condicionen el comportament social. I amb això és la secció que ens porta cada divendres la Montse Hidalgo amb la col·laboració de la doctora en psicologia Maria Palacín. Què fan? Doncs tracten un tema amb una pel·lícula que el tema que parlen doncs, hi poden extreure tota mena de conclusions. Aquesta vegada es continua amb aquesta pel·lícula Nosotros en la noche i avui aborda la gestió de les relacions familiars generacionals. Aquesta pel·lícula Nosotros en la noche, una pel·lícula de Netflix que només es pot veure en aquesta plataforma amb la Jane Fonda i en Robert Redford com a protagonistes, que sempre ho dic que els que tinguin la plataforma Netflix, els que siguin abonats que la vegin perquè és aquelles pel·lícules que valen la pena. A més, doncs, grans monstres del cinema, per una banda, i Jane Fonda per una altra. Què més s'ha de dir? I pel que fa al cinema a la xarxa, aquest cinema que ens porta en Víctor Alexandre, també un especialista amb el món del cinema, aquest periodista i escriptor que sempre ens parla d'un tema relacionat amb el món del cinema. I avui, aprofitant, ell sempre ho fa, sempre habitualment, com ens deixa una persona relacionada amb el món del cinema, ja sigui director, ja sigui actor, ja sigui productor, ell sempre li dedica un dels seus programes. I aquesta vegada ens deixava Antonio Mercero, que va morir el passat 12 de maig, a l'edat de 82 anys, i el que fa doncs, Víctor Alexandre és dedicar el programa al director cinematogràfic Antonio Mercero. En sabrem moltes més coses, se'n saben bastantes coses, i segurament en Víctor Alexandre ens descobrirà alguna que altra cosa que potser no sabem, i com que ell és una persona molt, molt culta dintre el món del cinema, d'aquests que investiga i li agrada saber coses sobre els personatges que parla, alguna que altra cosa ens descobrirà. I també tenim la secció de l'entrevista, que si no ens hi cap a la primera hora, la passarem ja a començament a la segona hora, l'entrevista amb Xavier Molina, director de la Cobla La Bisbal Jove, que presenten espectacle, que es diu així mateix. La presenten aquest cap de setmana a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí. Les cobles que... aquestes cobles de noves generacions que se reinventen amb espectacles com aquest. Tot això ens ho explicarà l'actual director de la Cobla La Bisbal Jove, Xavi Molina, en conversa amb l'Abel Font. Ja diem, si tenim temps i ens entra en aquesta primera hora, o si no, ja seria la segona hora. I com no, música. Música que no ens falti, música de la bona, música Gran Reserva, d'aquesta ampolla que obrim cada dia i que ens agrada fer globs musicals entre secció i secció. De vegades no, de vegades ja saben que anem allà molt temps just, que ja li veiem les banyes en el toro i hem d'anar de pressa, com la pel·lícula aquella que es deia de pressa, nosaltres anem de pressa, així mateix, popularment dit. Bé, dit tot això, comencem, som-hi, i com hem dit que avui començaríem, ho faríem per el resum de premsa general. Volen saber quines notícies parlen els principals diaris, no han anat a buscar el diari i han d'anar-hi, estan al seu lloc de treball i abans d'anar a casa hi passaran, doncs nosaltres els expliquem aquí en aquest resum de premsa.
Diari, segon pas pel quiosc del matí, explicació d'allò que han situat a la primera pàgina totes les publicacions, explicades i abordades ja les de la premsa local i comarcal. Ens hem de fixar ara en les principals capçaleres en l'àmbit generalista. Portades de diaris editats a Catalunya que repassem també amb Taís Trujillo. Taís, molt bon dia.
Bon dia.
I aquí també, com era previsible, com passava també a les portades de la premsa local i comarcal, la típica presa de possessió de Quim Torra al capdavant de la Generalitat és el principal titular a totes les primeres pàgines dels diaris. Iniciem recorregut en portada del diari Ara, titulen Torra busca com restituir els consellers.
Explica que Junts per Catalunya vol nomenar Rull, Turull i Puig malgrat les dificultats jurídiques, mentre que Esquerra Republicana, de la seva banda, s'inclina per deixar pas a una nova fornada de dirigents. Precisament l'Ara publica un article d'opinió de Jordi Sánchez on diu que l'elecció de Quim Torra permet posar fi a l'absència d'un govern legítim. Ara bé, continua Sánchez, ningú hauria de creure que els temps polítics a Catalunya deixaran de ser convulsos.
Segona capçalera del dia, la del Punt Avui, que pren com a titular la fórmula utilitzada per Quim Torra en el moment de prometre el càrrec, fidel al poble.
I qualifica la cerimònia de breu i austera i sense representants de l'Estat. També recull que, a petició del Ministeri de l'Interior, s'ha ajornat fins dilluns la visita del president als presos polítics. I a tot això, el PSOE demana que es reguli per llei la presa de possessió, els populars la critiquen i Ciutadans insisteix a endurir la intervenció.
Sense deixar encara les derivades del procés, el Punt Avui recull la nova maniobra de Llarena respecte a les euroordres.
Sí, perquè segons el rotatiu, Llarena no rectifica i avisa Alemanya de l'error belga.
Cop d'ull a la tercera portada del matí, portada del periòdico, encapçala la primera pàgina amb la fotografia de la presa de possessió de Quim Torra ahir al Saló Verge de Montserrat, i al peu de foto que llegim, el titular és president en privat.
Explica que Torra pren possessió en un acte gairebé furtiu i enfrontat al govern central, i afegeix, d'altra banda, que Pablo Llarena mira d'evitar un altre revés judicial a Alemanya.
Política catalana a banda, el periòdico incideix avui especialment també en els efectes que a hores d'ara continua tenint la sentència sobre el cas conegut com La Manada.
Sí, perquè ha desfermat l'odi ultra a internet. Grups neonazis difonen la identitat de la víctima, la insulten i en promouen la vexació. Explica també que una web racista dels Estats Units, lligada a l'alt-right, l'extrema dreta neonazi, està al darrere dels últims atacs.
I tanquem aquest repàs a la premsa generalista amb La Vanguardia, on hi llegim: Torra subratlla la interinitat amb un acte gairebé de tràmit.
En 3 minuts i en família és al peu de foto, i encara un titular més: Rajoy rebutja ara com ara l'aplicació d'un 155 més dur, com demana Rivera.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Aquest era el resum de premsa que ens portava l'equip de Notícies en Xarxa, edició Matí, amb les veus de l'Helena Puigdueta, la Thaís Trujillo i l'Oriol Pujador. I ara és aquell moment de sants i aniversaris. Més ben dit, no de sants i aniversaris, perquè avui hem començat, ara vindrà sants aniversaris. Reculem, perquè toca parlar del temps. És que com és l'acostum, com que després del resum de premsa ja sempre ve sants i aniversaris, ja també per col·locar-te en aquest apartat. Però bé, hem d'anar més enrere perquè ens toca parlar del temps, aquesta sessió que hem dit que avui la deixàvem per segon lloc. Hem començat amb el resum de premsa i ara sí que ja toca el temps. Anem a les temperatures actualitzant, i avui també fem les coses al revés. Avui no sé per què, no sé per què és divendres, però bé, està bé, no?, també trencar un xic l'ordre habitual, perquè avui començarem la temperatura d'arran de mar amb 18 graus en 6, amb una humitat del 71%. I pel que fa a terra endins, Closa del Llop, 19 graus en 4, estem quasi a diferència d'un grau, amb una humitat del 64%, contra la del 71% de arran de mar. Bé, aquestes són els valors, i ja dels valors ens anem a la previsió que ens explica en Sergi Corral, com tindrem aquest cap de setmana. Serà el cap de setmana de primavera, hi haurà canvis. Vinga, comencem. Ens diu que avui tindrem un cel serè tot el dia, només amb alguna nuvolada de tarda cap a l'interior, i també algun núvol que pugui aparèixer de matinada mar endins. En quant al vent, calma de matinada. Hem començat el dia així, i al matí ha entrat una mica de gregal que a migdia ha de bufar de marinada fluixa a xaloc, de xaloc a migjorn, i al vespre ha de tornar a calmar. L'estat de la mar arrissada durant tot el dia en calmes de matinada. Com hem dit, o més ben dit, ja deia ahir, un dia molt calcat el d'ahir. Aviam què passa dissabte: amb un cel serè la major part del dia, no serà fins a la tarda quan apareguin nuvolades cap a muntanya i interior. Ambient molt agradable. Pel que fa al vent, calma de matinada. Al matí entrarà una mica de gregal i a migdia bufarà marinada fluixa de xaloc a migjorn. Al vespre tornarà a calmar. I la mar arrissada al matí i marejol a la tarda, en calmes de matinada. Això per dissabte. Passem ja diumenge, dia 20, acabarem la setmana amb un cel serè de matinada i matí amb algunes bandes de núvols prims a migdia. Per la tarda apareixeran nuvolades, sobretot a l'interior, i per la nit també algun núvol cap a mar, ambient una mica més humit. El vent, calma de matinada, i al matí entrarà una mica de gregal i a migdia bufarà marinada fluixa de xaloc a llevant, que s'allargarà fins al final del vespre. Estat de la mar, calma de matinada, marrissada al matí i migdia i marejol a la tarda. La temperatura de l'aigua del mar continua amb aquests 15 graus en si. Bé, la paraula calma, que pot ser la que més es repeteix en aquests escrits que fa en Sergi Corral, i esperem que sigui, doncs, un cap de setmana així, amb molta calma, un cap de setmana propi de l'estació que estem, de la primavera. Molt bé, doncs, això és el que ens diu el temps, i ara sí que després del temps, saltant el resum de premsa que ja l'hem fet, ens anem a l'apartat de sants i aniversaris. Comencem per el santoral. Avui, divendres, Santa Clàudia, Sant Enric i Sant Fèlix. Demà dissabte és la fira de cireres a Sant Climent de Llobregat, i Sant Iu, Sant Pere i Sant Celestí, un altre Pere, perquè recordem que Si hem de felicitar els Peres, no els haurem de felicitar demà dissabte, sinó que els hi tocarà el mes de juny. El mes que ve. I diumenge, Pentecosta, Pasqua, Granada, i Sant Boi, Sant Baldiri i Sant Urlan. No deixen de sorprendre-me els sants del santoral. Sempre cada, no diria cada dia, però cada X dies, sempre trobes algun sant que no comptaves ni que hi fos i que doncs, estigués inclòs en aquest santoral. Molt bé, doncs això són els sants d'avui, de demà i demà passat. Moltes felicitats a tots els que celebrin el sant i, com no, també moltes i moltes felicitats als que sigui el seu aniversari. I abans de passar els aniversaris, sempre tenim el sant del dia. Avui és Sant Fèlix de Cantalici, que va néixer el 1513 i va morir el 1587. És el patró dels criadors de cucs de seda i va néixer en el si d'una família camperola molt pobra. Bé, felicitats tots els dels sants. Anem a felicitar tots els dels aniversaris, tant d'avui com demà passat. Moltes i moltes felicitats. Que passeu molts bons dies. Ja no vull dir bon dia, sinó bons dies, perquè sempre és extensible al cap de setmana. Per què fa els aniversaris d'aquests personatges coneguts, tenim el que va ser president del Parlament Basc, Juan María Atutxa, que fa 77, el cantant Albert Hammond, que fa 74, i la cantant alemanya Sandra, que en fa 56. Per demà dissabte, el presentador Cristian Gálvez, que en fa 38, l'actriu Ana Fernández, que en fa 53, i la Grace Jones, que en fa 70. Un altre cantant per diumenge, la Cher, que en fa 72, el que va ser president d'Uruguai, una persona molt estimada en aquell país, en Pepe Mujica, que en fa 83, i el cantant Albano, Albano Carrisi, que en fa 75. Què parlàvem ara fa un any als informatius? Es deia que documents i objectes de Martí Rouret al Museu de l'Anxovi i la Sal i els 200 denaris de plata trobats l'any passat al Museu d'Empúries en el Dia Internacional dels Museus. I ara en fa 5, gairebé 200 puntaires a la trobada d'enguany que ha coincidit amb la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica. I per acabar, Víctor Pàmies amb el refrany del dia.
Fes ta festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
D'allò perdut, treu-ne el que puguis. Penso que ha fet tan mal al país aquesta politiqueta del peix al cove, del sí però no, de la puta i la Ramoneta, de l'anar fent sense remor, d'avançar una passa i retrocedir-ne quatre, crec que els nostres polítics no han sabut jugar bé les cartes. Podria pensar malament i creure que n'han tret el seu rèdit personal i que tot sovint s'han venut la pàtria per un plat de llenties. Que la prudència no ens faci traïdors, com va dir Jordi Carbonell al Fossar de les Moreres el 1977, i la dita d'avui em remet a aquesta actuació de subsistència, de conformar-nos amb les rampoines o amb el que queda després d'algun bon àpat. I penso que ara toca ser una mica més ambiciosos i apuntar alt, que ja vindrà el temps de les rebaixes. D'allò perdut, treu-ne el que puguis.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
I després del refrany a dita del dia de Víctor Alexandre, és el moment que anem a fer un glob musical. I avui, tenistes, cada dia tenim un protagonista musical. Diumenge en tenim dos. I començarem per una de diumenge. És la Cher, fa 72 anys. Aquesta senyora que no els aparenta degut a les aparicions que porta al cim. I que, a part de ser cantant, també l'hem pogut veure a la seva faceta d'actriu. L'anem a escoltar amb aquest tema molt conegut de Cher, aquest Believe.
Believe.
Share and Believe, el tema que acabem d'escoltar, i ja de seguida, després d'aquest glob musical, anem a la primera de les seccions d'avui, la Montse Hidalgo, amb emocions, sempre amb la col·laboració de la doctora Maria Palacín. Avui aborda la gestió de les relacions familiars generacionals, molt bé. I com sempre, almenys com han fet en aquestes dues o tres setmanes, amb la pel·lícula Nosotros en la noche, protagonitzada per Robert Redford. L'escoltem? Vinga.
Emocions. Psicologia social, intel·ligència emocional, talent, relacions humanes, empatia. Emocions, amb Montse Hidalgo.
S'actua amb els nets de la mateixa manera que amb els fills? Avui volem reflexionar al voltant de l'edat amb els exemples de la pel·lícula Nosotros en la noche, una producció de Netflix. Maria Palacín és doctora en psicologia, directora del màster d'autolideratge i conducció de grups de la Universitat de Barcelona. Què tal, com va?
Molt bé, aquí estem.
La relació d'aquesta parella d'ancians que s'ajunten per combatre la soledat s'amenitza amb l'arribada del net de la dona, una criatura callada i que no mostra gaire interès per la convivència amb els grans.
Jaime, ¿te gusta el cole? ¿Cómo se llama el juego ese del móvil?
Clash of Clans.
¿Cómo?
Clash of Clans.
Clash of Clans. ¿Y de qué va?
Construyes una aldea y ves cómo crece.
¿Eh? Oye, ¿te enseño algo que mola mucho? Hola, ¿eh?
¿El qué?
Te lo enseñaré. A ver, creo... Tendría que... Sí. Aquí está. Esta es la locomotora que tira del resto del tren, señor. Y este, el vagón de carga que va justo detrás. Y el vagón de cola que va al final.
Els avis, la gent gran, rejuveneix amb els nens, amb els seus nets. Què els connecta?
Sí que rejuveneix, eh? Diuen que el criar, no? Criar o cuidar nens petits ens fa més joves. I això potser li estigui passant a moltes àvies d'aquest país. Però estar en contacte amb gent jove és molt positiu per la gent gran, molt positiu. I per aquest net en concret, l'estar en contacte amb la seva àvia i aquesta relació que té la seva àvia d'aquest veí, amic, li fa molt bé. Per què? La gent gran té paciència, té més tolerància, té més temps. No té l'estrès o no té l'angúnia de fer les coses, arribar perquè ara tinc que fer una altra cosa. I aquesta paciència és el que els nens necessiten. Aquesta paciència que li ha permès a ell d'atrapar la curiositat del nen per engrescar-li a que miri o que jugui amb aquesta màquina del tren, és un bé per al nen, perquè de vegades els pares no tenen aquesta paciència, perquè no tenen aquesta disponibilitat, perquè tenen tantes coses a fer, com potser li passava amb ell amb la seva filla o a ella amb el seu fill. Quan un ha passat la premura de l'urgència del viure i té aquesta disposició d'estar per l'altre, estar disponible per l'altre, és el que el nen necessita. Per això els nets han de tenir certa relació amb els avis i amb les àvies sense deixar els pares i les mares, que són els que han de cuidar els fills, no? Però fixa't que quan el fill li diu a la seva mare de deixar-li el net, també ella no és que digués que sí immediatament, perquè les àvies tampoc, o els savis tampoc, han de dedicar el temps, totalment el seu temps, en els nets, sinó una part d'aquest temps. Quan tu tens una vida plena completa, tens les teves pròpies activitats, a més la de tenir una activitat de cuidar, de compartir, de tenir temps amb el teu net o neta, és l'ideal. No convertir-se en el pare substitut, que són els teus fills o filles.
La mare d'aquest nen, que ha marxat de casa, posa en dins el fill de l'Adi, que intenta ajudar-lo. Però el fill, que no veu amb bons ulls la relació de la mare amb el veí, li retreu que almenys tingués després de la mort de la seva germana.
Soy tu madre, claro que me importas.
No, no es cierto, nunca te he importado. Y da igual, da igual.
Sé que no he sido una madre perfecta, pero lo he intentado.
No, no lo hiciste,
solo.
No. No lo hiciste. Venga. Tú no estabas ahí. Estoy muy borracho. Mira lo que he hecho. ¿Has visto lo que he hecho?
Entremos en casa.
Antes tengo que hablarte de algo. ¿Recuerdas esa noche? Después del accidente, la ambulancia.
Claro que me acuerdo de la ambulancia, sí.
¿Sí?
Oh, por Dios, Jim.
¿Te acuerdas de esa noche o no? Te estoy dando otra oportunidad.
Sí, me acuerdo de la ambulancia.
No, vale, ni siquiera fuiste capaz de mirarme durante semanas.
La dona que cuida del net no va saber cuidar del seu fill?
No va saber o no va poder, no?, en aquelles circumstàncies. Fixa't que el retret que li fa el fill és un retret amb dolor, amb certa crudesa, però no mal fet. Està fent-lo des del seu cor i no va poder tenir la disponibilitat que el fill la requeria. No va poder mirar-lo. Feia les coses d'una manera automàtica, no? Ella feia les tasques com a mare, com a dona, com a treballadora, però sense l'ànima que aquest cos seu necessitava. I ell ho ha pagat molt car, molt car. Molts cops podem entendre que el fracàs personal en aquest cas es compleix, fins i tot el fracàs professional, no li van bé els negocis, ha de buscar-se la vida, tenen molt a veure amb la carència de l'afecte rebut, no haver rebut l'afecte, no en el sentit de petons o de qüestions positives, sinó d'haver estat disponible per l'altre, per tenir un castig, per dir que això està malament, com per abraçar-lo i dir-li t'estimo, has fet molt bé la tasca que sigui. Aquest nen no ho va tenir, però sí que va poder sopar, poder menjar, estudiar. A l'efecte és un plus que hem de donar a les persones, als nostres fills, i de vegades ens tocarà posar un límit i de vegades donar una abraçada.
Ens fixem ara en l'home, que s'involucra en la relació amb el net de la seva veïna, però que no sap gestionar prou bé la relació amb la pròpia filla.
Voy a ir a Francia porque tengo ganas de visitar París. Tengo unos amigos que se han ido a Suiza, así que haré un pequeño paroncillo allí y finalmente terminaré en Italia, concretamente en Florencia. Lo tienes todo planeado.
¿Estás segura de esto?
Papá, claro. Además, ya tengo trabajo en un taller de grabados.
¿Necesitas ayuda para pagarlo todo?
Tengo unos pequeños ahorros. Bueno, pequeños no son, cuantiosos diría yo.
¿Sabes qué querría? Querría que encontraras a un buen chico para tu viaje a Europa y fueras a Italia con él. Que viajarais, que te cuidara y que cocinara para ti. Que te tuviera como una reina.
¡Por Dios! Oye, tal vez encuentre uno allí. Gracias, Adi. Mi padre piensa que es responsable de que mis relaciones no duren más de 6 meses. Pero, no sé, intento ser responsable de mis decisiones. Todos deberíamos serlo.
Ahora no, no, vuelvo. Quédate, por favor. No te vayas.
Hubo un año, siendo yo niña, que en casa las cosas no iban bien. Y mi padre me compró un tren de juguete. Me dijo que íbamos a construirlo juntos y que al terminar nos iba a llevar a un montón de lugares alucinantes. Pues aquí me tenéis, montando mi propio tren. Quería hacer que lo supieras. Y mi terapeuta me dijo que viniera y te lo dijera. No sé.
El mateix tren de la vida, la filla ha agafat les rendes del seu futur, el pare no ho acaba d'assimilar.
De vegades els pares i les mares posem l'expectativa en els nostres fills de que facin allò que no hem pogut fer i que sí hem volgut. Però quan són els fills els que acaben realment els somnis o els objectius o les fites que tenien els pares? I que potser, sense demanar-los, ells han sentit que haurien de ser qui fessin aquestes tasques o qui compleixin els objectius. Sembla que és el cas, no?, d'aquesta filla que té la valentia de mirar el pare als ulls i dir-li: em vas abandonar, em vas decepcionar quan vas marxar i m'he buscat la pròpia vida fent allò que tu no vas gosar fer i allò que tu volies fer. Perquè si haguessis fet allò que volies fer, potser no hagués abandonat a la mare i a la filla, no? Com a pare, el millor de tot és poder suportar, escoltar el que la filla t'està retrent i no passa res. Si som capaços de suportar i d'escoltar això, podem créixer junts.
La setmana vinent, Maria, una nova pel·lícula per ajudar-nos a gestionar millor les nostres emocions. Gràcies.
Compartim emocions a la xarxa, amb Montse Hidalgo.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
I continuem aquí a Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera, i també continuem, com no, parlant de cinema, perquè és el moment que ens arriba una altra mena de cinema, com és el que ens porta en Víctor Alessandre, aquest cinema a la xarxa, i que avui el protagonista d'aquest cinema a la xarxa és el que ens va deixar el passat dia 12 de maig el director cinematogràfic Antonio Mercero.
Continguts en xarxa.
Desgarrador autorretrato de la guerra civil española.
Estoy cansada de no pegar ojo, de pasar hambre.
La lucha incansable por la libertad.
Levántate el vestido.
Levántamelo tú.
Y la defensa de la memoria histórica.
¿Dónde está el cuadro de Goya?
En el arte no hay izquierda ni derecha.
La hora de los valientes.
¡Viva la libertad!
Víctor.
Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Carme.
La Hora de los Valientes, aquesta és una pel·lícula que va dirigir Antonio Mercero, que a més ha mort recentment, per tant, acostumats a recordar aquells que marxen. M'imagino que avui parlarem d'aquest director.
Sí, exactament. Avui parlarem d'Antonio Mercero perquè va morir el 12 de maig passat, a l'edat de 82 anys. I ell era un home que es va iniciar professionalment a la televisió, era un home de tele, bàsicament, però després va passar a dirigir cinema, també era professor de cinema, i escrivia, a més, molts guions de les pel·lícules que ell mateix dirigia. És a dir, que feia diferents tasques en una mateixa pel·lícula. Aquesta, certament, aquesta que hem escoltat, aquest fragment era de L'Hora de los Valientes, és una pel·lícula Mercero del 1998, amb guió seu, també, i una molt bona fotografia d'en Jaume Pere Caula, i estava interpretada per Gabino Diego, Luis Cuenca, Adriano Zores, Leonor Watling i Josep Maria Pou. I se centrava en la Guerra Civil Espanyola. De fet, Mercero va néixer l'any 36, és a dir, quan esclata la guerra, uns mesos abans. I la pel·lícula parla del perill que representaven els bombardejos pel Museu del Prado i especialment per l'autorretrat de Goya. I ves quines coses té la vida, doncs que el 2010 li van donar el Premi Honorífic Goya a Antonio Mercero pel conjunt de la seva carrera, oi?
I que no el va recollir directament ell, oi? No, li van entregar,
no recordo,
li van...
no ho sé, això no ho recordo. Vols dir que no? Sí, sí? Perquè l'entrevistaven i ell... Ah, bé.
Li
van portar a casa. Li van portar a casa, exacte. Sí. Estava fumut. Sí. I li van portar a casa i es va emocionar. Exacte, sí. Ara recordo les imatges. Es va emocionar, va dir que no podia parlar. En aquell moment va dir que no li sortien les paraules. Sí. Què anava a dir? Bé, Antonio Mercero, de fet, ell era basc. Ell era nascut al País Basc, però circumstancialment, perquè no hi va viure. Va viure, bàsicament, tota la seva carrera la fa a Madrid. I aleshores doncs, és quan ja allà s'inicia amb televisió i crea algunes sèries de televisió que van tenir molt d'èxit, com Cròniques d'un Pueblo i també Verano Azul, per exemple, que tenien molta audiència. Una audiència.
I tant. Sobretot les generacions, no les últimes generacions, però sí,
no.
Els dels 40, 50 sí, anys,
sí.
Són imatges que...
I tota la gent que en aquella època eren petits, veien la tele, veien, hi havia un o dos canals, no recordo ara, un o dos.
Farmàcia de Guàrdia?
Farmàcia de Guàrdia, també. Sí. També. Eren coses, sí. Però bé, l'Antonio Mercero, el 1963, roda la seva primera pel·lícula, que es diu Se necesita Chico, que és una pel·lícula sobre un noi dels encàrrecs, avui dia en diríem un missatger, que sempre arriba tard, que a més s'equivoca i que allà on va crea embolics. Aquesta és una pel·lícula, és la seva primera pel·lícula. Després ve un... Bé, en parlarem després d'altres pel·lícules que ell fa al llarg de la seva filmografia. Ara només escoltarem un fragment d'una de les que podríem dir que és una de les més famoses de tota la seva carrera, que és La Guerra de Papà. Aquesta pel·lícula, La Guerra de Papà, està basada en una història de Miguel Delibes, que es diu El príncipe destronado. I entre d'altres apareixen doncs, la Teresa Gimpera i en Vicente Parra. Aquesta escena que sentirem la fan ells dos, la Gimpera i en Vicente Parra, però mentre a Vicente Parra el sentirem amb la seva pròpia veu, a la Teresa Gimpera apareix doblada. No és ella qui parla, sinó una dobladora que es deia María Luisa Rubio.
Este chico es el anteúltimo, ¿no es eso?
Sí. No irás a sermonearme tú también sobre esas tonterías de complejos y qué sé yo.
No, no es eso. Pero a todos nos duele dejar de ser protagonistas. No te quepa la menor duda.
Ya sé por dónde vas. El cuento ese del príncipe destronado.
Exacto, tú lo has dicho. El niño que durante años ha sido el eje, al dejar de serlo porque ha llegado un nuevo hermano, se defiende como puede, no se resigna y trata de llamar la atención sobre sí.
¿Y se traga una punta para eso?
Se la traga o lo inventa.
Mira, Emilio, el niño estaba a mi lado. Y estoy por decirte que soy testigo de cómo se ha tragado la punta. Casi le he visto materialmente tragársela.
Escúchame. La experiencia me dice que hay príncipes destronados que se fingen locos, se escapan de casa o se sueltan de la mano para cruzar la calzada.
¿Tú crees?
El caso es atraer sobre ellos una atención que meses antes conseguían sin ningún esfuerzo por su parte. No te diré que sea una enfermedad psíquica, pero se le parece.
Bé, doncs aquesta és l'escena que ens comentava el Víctor de la pel·lícula La guerra de papà, interpretada per Vicente Parra i Teresa Gimpera. Ens deies, Víctor, que el Vicente Parra és la seva veu, l'hem reconegut, i la Gimpera va estar doblada.
Sí.
I això per quin motiu?
Per diversos motius. Un, perquè, bé, des del punt de vista de l'estat espanyol, l'accent català és una cosa molt lletja. Si tens accent andalús, gallec o així, és molt normal, no passa res, però parlar espanyol amb accent català fa molt lleig. I aleshores s'ha de doblar. S'ha de doblar perquè fa lleig. Però hi havia un altre motiu, a més, que és que estem parlant dels anys, de l'any 70 i tants, era aquesta pel·lícula era del 77, i a més, doncs, en aquella època es doblava gairebé tot, per una raó també, perquè el cinema nord-americà, que evidentment s'estrenava doblat, tenia, els actors i les actrius sempre tenien veus de molt bons dobladors, i els actors i les actrius nord-americanes sonaven molt bé, Clar, quan veies una pel·lícula espanyola, els actors i les actrius, molts no tenien cap formació cinematogràfica, doncs, tenien veus normaletes, alguns difícilment vocalitzaven, i, és clar, això desmereixia molt un tipus de cinema amb l'altre. El nord-americà sempre quedava molt bé, i, en canvi, doncs, saps? Vull dir, Robert Taylor o Charlton Heston, aquests sempre sonaven molt bé, amb una veu meravellosa, i, en canvi, les pel·lícules espanyoles sonaven amb una veu com la gent del carrer. Per suplir-ho, aleshores, la tàctica era, doncs, dir, bé, doncs doblarem els actors espanyols. Naturalment, això és un disbarat, però, clar, en aquella època, l'eslògan de l'època era Spain is different. I, esclar, doncs, era el que seia, estava al cap del carrer. Tu, per exemple, deus tenir present la figura d'Arturo Fernández, no? Mm-hmm. Doncs bé, Arturo Fernández, que després, últimament, fins als últims anys, feia televisió i tots li coneixíem la veu, quan ell fa Bahía de Palma, que és la primera pel·lícula en què apareix un biquini al cinema espanyol, la primera pel·lícula del cinema espanyol on hi ha un biquini, que és el de l'Elke Sommer, doncs ell estava doblada, però ell també. Arturo Fernández el doblava Juan Manuel Soriano. I a Roberto Camardiel, que apareixia a la pel·lícula, el doblava Felip Peña. És a dir, que era una cosa de l'època, perquè sonessin bé les veus. Clar, Soriano era una de les grans veus del doblatge i Felip Peña, un altre també fantàstic. L'únic que no doblaven a Bahía de Palma era Cassen, perquè si dobles a Cassen ja no. Clar, Cassen, la seva veu formava part d'ell mateix. En el cas de La guerra de papà, van respectar la veu de Vicente Parra, d'Héctor Alterio i de Verónica Forqué. En canvi, van doblar la veu del nen, que era Lolo García, que estava doblat per una veu femenina, normalment els nens els doblen veus femenines, que era la Matilde Vilariño, que era una locutora de l'època molt famosa. Això es pot excusar tractant-se d'un nen, però en canvi no s'acaba d'entendre que es faci amb actors professionals. La Queta Claver, per exemple, estava doblada per una altra locutora, que era la Matilde Conesa. Però el problema d'això no era... És a dir, hi havia un altre problema afegit a La guerra de papà, i és que la sincronia amb les labials era horrorosa.
O sigui, que es notava...
Clar, llavors, això és un desgavell, saps? Terrible.
Quin lleig.
Sí. La guerra de papà, tot i així, va ser una de les pel·lícules més taquilleres del cinema espanyol. Però, clar, quan la veus avui dia, és una pel·lícula que resulta bastant avorrida i melindrosa. Vull dir, déu-n'hi-do, li han passat molt els anys, se li ha covat l'arròs. Una altra pel·lícula d'Antonio Mercero és Planta Quarta, del 2003. Aquí l'argument se centra en un noi joves que estan interns en un hospital i coneixem les seves vides, el seu món mental, la por a certs diagnòstics, la necessitat de reafirmació, i tenen el cap pelat perquè pateixen càncer. Però, malgrat això, porten de corcoll la planta de traumatologia de l'hospital, que és la planta quarta.
Nosotros vamos a lo nuestro, sigamos, ¿eh? El horario. A las 7 de la mañana el desayuno, a las 12 la comida, muy prontito, a las 4 la merienda y a las 7 ya la cena, súper prontito. Y a las 11:30, antes de que se vayan a la cama, damos un vasito de leche con galletitas. Y yo creo que eso es todo. Eso sí, vamos a echar unas firmitas, en los papeles de ingreso y por mí nada más. ¿Alguna preguntita que hacerme?
Sí, es que estamos un tanto perdidos con tanta planta. Este edificio exactamente es el de oncología.
No, es que es la típica preguntita, ¿no? Por eso me da la risa. No, esto es el edificio general. Y luego, en cada planta están los distintos enfermitos. Por ejemplo, esto es la planta de traumatología. Aquí están los que están mal de los huesecitos, o porque han tenido un accidente de moto, o porque han tenido un accidente de esquí. Y luego están aquí mis peloncitos, ¿eh? Que están aquí intentando recuperarse. ¿Verdad que sí, hijo? Esto es que parece muy complicado ahora, al principio, pero luego enseguida se le coge el puntito, ¿eh? ¿Vamos a echar la firmita? ¿De acuerdo? Sí.
Vale. Muy bien.
Ahora volvemos, cariño.
Jorge.
Només faltava que el títol fos quarta plantita, no? O plantita quarta.
Certament, certament.
Perquè... planta quarta, aquesta pel·lícula que, per la temàtica, ens recordava ben bé a una sèrie de TV que tenim tots molt present encara, els Polseres Vermelles, no?
Sí, sí, ho dedueixes bé, perquè, de fet, malgrat que el guió de la pel·lícula Planta Quarta era de l'Antonio Mercero, també hi col·laborava l'Albert Espinosa, que és el creador de Polseres Vermelles.
Sí, senyor.
I és que aquesta pel·lícula, Planta Quarta, estava basada en una obra de teatre de l'Albert Espinosa, que es va estrenar el 1995 al Teatre de la Riereta. I de fet, Espinosa va col·laborar, clar, en el guió de l'adaptació cinematogràfica de la seva pròpia obra.
D'aquí la similitud.
D'aquí, sí, exacte. Uh-huh. Uns anys després de Planta Quarta, Antonio Mercero roda I tu quién eres, el 2007. A Manuel Alexandre, José Luis López Vázquez i Amparo Moreno. Aquest és un film que narra, bé, que gira entorn les conseqüències d'una malaltia terrible i que afecta tants milions de persones i de retruc les seves famílies arreu del món. L'Alzheimer.
Lo hacéis por vuestra comodidad. Un anciano estorba mucho en vacaciones.
No te admito que digas eso. No te arrepentirás de quedarte aquí, ya lo verás.
¿Tú tienes Alzheimer?
Recuerda lo que fuiste.
No sabe en qué orden tiene que ponerse la ropa. Ni recuerda los pasos a seguir en su aseo personal.
Lo que aprendiste.
Pim, pam, Ronald. El pito chip.
Lo que sentiste.
Tu abuelo tiene Alzheimer.
Tranquilo. Abuelo.
Tienen collares de perlas.
Porque si no recuerdas... No eres. ¿Y tú quién eres?
¿Y tú quién eres? Aquesta pel·lícula dirigida per Antonio Mercero, amb guió també de l'Antonio Mercero, i que tracta un tema com l'Alzheimer. Però pel que hem pogut anar comprovant al llarg d'aquest repàs a part de la seva filmografia, el que podem destacar és que bàsicament se centra molt en temes de caràcter social.
Sí, si ho mirem així, és certament així. Perquè si tenim en compte la temàtica de Planta Quarta, per exemple, o de Tu quién eres, i Tu quién eres, doncs sí, són temes de caràcter social. I també podríem incloure-hi, per exemple, la pel·lícula La cabina, que no era per cinema, sinó per televisió, que la va rodar, que també era un tema de caràcter social. Però després, si mires altres pel·lícules de la seva filmografia, s'allunya d'això. És a dir, no, ha fet també un cinema comercial, un cinema de la indústria, eh? L'any 75 roda, per exemple, doncs, Manchas de sangre en un coche nuevo, que és una pel·lícula d'intriga amb López Vázquez i la Lucía Bosé. El 1978 va rodar Toby, sobre un nen que li creixen ales a l'esquena. Després, el 1982, Buenas noches, señor Monstruo, que era una pel·lícula feta a major glòria del grup infantil Regaliz, i on apareixien el comte Dràcula, el monstre de Frankenstein, l'home llop, Quasimodo, el geperut de Notre Dame, és a dir, tot això. El 1990 roda Don Juan, mi querido fantasma, que era una pel·lícula sobre Don Juan Tenorio, que surt de la tomba. I com he dit al començament, la filmografia de Mercero, de fet, no és una filmografia molt llarga. Ell va fer unes 12 o 13 pel·lícules com a màxim al llarg de la seva vida. I quan l'última va ser justament I tu quién eres? Justament. Quan ell tenia 71 anys, sobre, com hem dit, sobre l'Alzheimer. I ves quines ironies més tràgiques que té la vida, que quan ell va rodar I tu quién eres, no sabia que justament estava rodant una pel·lícula sobre si mateix, perquè ell va morir el 12 de maig passat, a l'edat de 82 anys, justament d'aquesta malaltia, de l'Alzheimer. Bé, nosaltres acomiadarem Antonio Mercero escoltant El bolero, d'una de les pel·lícules també molt famoses de la seva filmografia, i que es deia, doncs, com El bolero, Espérame en el cielo.
Gràcies, Víctor. Fins a la propera.
A reveure.
Ya doblan las campanas, se llevan a mi amor, y en mi pecho ha cenido la desesperación. Espérame en el cielo, cariñito adorado, que si Dios te ha llevado, fiel te juro ser yo. Si no fuese pecado, cegaría mi vida y así estar a tu lado, junto a tu corazón. Espérame en el cielo,